IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ara comença Dimes i Divins, el podcast d'Estora Vermella d'IB3 Ràdio.
I John Lennon, Yoko Ono, Sanina i jo vàrem entrar dins el Formentor i vàrem prendre un cafè amb llet.
Crec que és la primera vegada en la història del Diari de Mallorca que ha aturat màquines esperant una notícia.
Nosotros humanizamos a John Lennon y humanizamos a Yoko Ono, que en un primer lugar pueden parecer los villanos de la película, pero realmente es el desespero d'una madre.
El capítol d'avui, John Lennon i Yoko Ono.
Siau benvinguts a Dives i Divins, el podcast sobre cinema, curiositats i xafarderies d'IB3 Ràdio. Avui amb un capítol dedicat a una parella d'enamorats que va revolucionar el món de la música.
Dives i Divins, amb Xisco Nadal i Marta Grau a IB3 Ràdio.
Sabíeu que l'any 71 del segle passat, un dels cantants més escoltats d'arreu del món i que havia esdevingut una icona del pacifisme global, va ser detingut a Cales de Mallorca?
I no només ell, també la seva dona, Yoko Ono. Aquesta és la història del pas de l'ex-Beatle per terres illenques, un relat un tant fosc i poc conegut que va dur el cantant més popular del moment als jutjats. Una trama de parelles, exparelles i custòdia de fills que serveix per recordar que els mites poden tenir els mateixos problemes que la resta dels mortals.
John Winston Lennon va tenir una vida marcada per l'èxit i els conflictes, gairebé en la mateixa mesura. D'una banda, va tocar el cim del món i la fama, però a la vegada era un home de combustió ràpida i va tenir el més tràgic dels finals. Una vida que acabà de forma abrupta, quasi de la mateixa manera en què va començar, amb la mort sempre de prop, com si el vetllàs, com un recordatori de que tot era efímer.
Lennon venia al món un 9 d'octubre de 1940 en el context de la Segona Guerra Mundial i amb l'Alemanya nazi bombardejant el Regne Unit. En el temps que varen durar els atacs, a Liverpool varen morir 4.000 civils i 70.000 varen quedar sense llar. El destí ja li mostrava les primeres complicacions.
Lennon va sobreviure a les bombes, és ben cert, però quan només era un infant també hauria d'enfrontar-se i sobreviure a fets tan dolorosos com l'abandonament dels seus pares.
Alf, pare de Lennon, no va ser present en els primers anys de vida de John per mort de la guerra. L'home era un mariner de vaixell mercant i a poc va anar deixant d'enviar dobbers a la seva família. I quan va tornar a casa, Julia, la seva mare, estava embarassada d'un altre home. I en John, petit, va passar un segon plànol i acabar vivint amb la seva tia Mimi, després que ella mateixa hagués presentat una queixa als serveis socials de Liverpool, aconseguint així que la seva germana li donés la custòdia. Un fet que va marcar la seva vida i que va fer palès a les lletres de les seves cançons. Mother, you had me,
but I never had you. Qui diria que anys després un conflicte entre mare i filla seria el que faria acabar detingut Lennon a Mallorca? Podríem dir, Marta, que això són ironies del destí.
Recordes, ja havia dit allò de «som més famosos que el bon Jesús».
Beatles as those other Beatles like other people says. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way. Yeah, yeah.
Va ser una frase molt, molt polèmica al seu moment. Supos que tanta de fama fa que un home mortal pensi que pot estar per sobre del bé i del mal, però no ho estava de la justícia, el manco de la justícia balear.
I aquí comença un dels dies més estranys de la història de l'ex-Beatle. Aquell 23 d'abril de l'any 1971, John i Yoko arriben a Mallorca i acaben detinguts per intent de segrest.
A IB3 Ràdio, un podcast d'Estora Vermella. Dives i divins.
Fa 55 anys d'aquest dia, però Miquel Buñol, policia ja jubilat i que va ser l'encarregat d'anar a cercar Lennon i Yoko al seu hotel per detenir-los, ho recorda perfectament.
Havia arribat en John Lennon i en Yoko Ono i se l'hospedaven a l'hotel Medià Mallorca del Passeig Marítim. I des d'allà agafaren un cotxe. La seva, la Yoko Ono, antes de casa amb en John Lennon, tenia una nina, 7 o 8 anys, me pareix que eren 8, i la pàtria potestat de la nina estava en son pare, que havia estat prèviament casat amb en Yoko Ono, en Antoni Cots, solia venir un pic cada any, normalment, a les plaies de Mallorca, i en John Lennon i en Yoko Ono vengueren, com he dit, en l'hotel Medià, s'hospedaren allà, i l'endemà se n'anaren a veure la nina a l'hotel. Quan arribaren allà, veren la nina, però a part de veure-la, després l'agafaren i la s'endugueren. A partir d'aquest moment ja venia la possible sequestra de la nina, el rapto de la nina i tot això. Bueno, quan arriba el pare a l'hotel, li informen de lo que ha passat i ell automàticament se'n va a fer una denúncia davant la Guàrdia Civil. Després, no me'n recordo si era, no sé si era d'allà de Manacor. Després, l'estat de la denúncia va passar en el jutjat de Manacor. El jutjat de Manacor va enviar en el governador del govern civil, que és allà on nosaltres teníem la jefatura, teníem la central nostra, i crida en el comissari jefe nostre, i el comissari jefe nostre l'informa del que hi ha i que procediguem a cercar-los i això. Me criden jo i dos inspectors més, dos o tres, me pareix que eren dos, jo xerava ja un poc d'inglès, i me'n anàrem a l'hotel aquí on estàvem, que era l'hotel Medià Mallorca. Arribàrem allà, diguérem a la recepció que per favor les avisassin, no va ser necessari pujar a l'habitació, davallaren a continuació, tots tres, i me'n anàrem a jefatura. A jefatura, a govern civil. Allà les van prendre declaració amb l'ajuda de l'agenta consular i després de declaració nosaltres les agafàrem per anar cap als jutjats.
I fem una petita pausa aquí. Miquel, conta-mos el moment aquest, arribar a l'hotel i dir, per favor, poden davallar John Lennon i Yoko Ono perquè han de procedir a parlar amb ells i després a una posterior detenció.
No ha de ser fàcil arribar a un hotel i dir, can I talk with John Lennon, the Beatle?
Sí, bueno, home, clar, si ets un policia, sí.
A la recepció xerrarem en castellà.
Ah, clar, m'imagino que en aquell moment... Clar, ara, jo ara com si ja fóssim a Londres. Sí.
Ara, quan baixaren ells, és quan els varen dir que eren policies, mos identificàrem com a, eren policies, com ha dit la policia secreta, i diguérem que veníem perquè mos han dit que està hospedat aquí en John Lennon i Yoko Ono amb la seva nina. I sí, la habitació, no me'n recordo quina habitació era, i a la recepció van dir que sí, i les varen cridar. I quan davallaren, és quan nosaltres mos identificàrem davant ells, les varen dir que veníem a cercar-los perquè va agafat la nina, i que m'ho havien d'acompanyar.
Com s'ho van prendre?
Res, normal, perquè se coneix que ells s'ho van venir. Preguntes i això no me'n recordo que digués moltes, perquè va ser una cosa molt escueta. Van dir d'acord, i m'ho anaren cap als cotxos, i m'ho anaren cap a delegació del govern, al govern civil.
Miquel, i per tu com va ser lo d'anar a detenir en John Lennon i en Yoko Ono? Perquè si mateix, clar, tu ets un home que devies anar a ballar qualque vegada i qualque cançó dels Beatles devies escoltar. Clar, anar, quan te degueren dir, bé, em pensava que com que saps una miqueta d'anglès, està tocant anar...
Xisco, amb 20 busques d'anys que devia tenir en Miquel, clar, que devia ser un jovenet.
A detenir en John Lennon. Quan te'l vas trobar davant, que és el primer que vas pensar, ai, me l'imaginava més alt.
No.
On va amb aquest cambuix? No, que és allò primer que va pensar en Miquel Buñol.
No, van ser molt correctes, tots dos, tant en Jordi com en Yoko Ono, i se van portar molt bé. O sigui, simplement, jo les deia que havíem anat a cercar-los per allò que havia passat i que per favor s'acompanyassin. Ells van dir que sí, sense posar cap resistència d'absolut, i m'ho anar, però com una cosa, si no natural, doncs pràcticament natural, o sigui, sense més necessitat de xerrar molt. I m'ho anaven cap a jefatura, a l'avent civil, i d'altres van prendre declaració. Un compañero, jo no vaig intervenir en la declaració, van avisar la gent consular, va venir, van prendre declaració i després de prendre declaració en la diligència m'ho anava cap a jutjar.
No hi havia internet i el temps es mesurava d'una altra manera, però en pocs minuts la notícia ja feia la volta al món, o al manco a les illes. L'expectació era absoluta. John Lennon i Yoko Ono detinguts. Els paparazzi de l'època esperaven la que seria la instantània de l'any, fins i tot del segle.
Un periodista que en aquell temps se duia bé a la casa i que és que venia, li daven tots els successos o coses importants a resaltar per la premsa, que li deien Jesús Cor, me diu, Miguelito, por favor, entretén-lo com ho puedas, que no ten fotògraf o no ten ningú per poder gravar. Dic, això jo no puc fer. I se me va ocorrir en aquell moment que havien dit, mentre l'esperien declaració, havien demanat si podien prendre un cafè amb llet. I entonces les vaig dir, viu dir que volia un cafè, voleu que preguar? Sí, tot d'una. I John Lennon, Yoko Ono, Sanina i jo vàrem entrar a dins el formentor i vàrem prendre un cafè amb llet. Sanina no me'n record si va prendre-les o no. I després del cafè amb llet, sortiguérem i m'ho anaren cap al jutjat.
Jo aquí tinc moltes preguntes.
Sí.
En John Lennon, era especialet per escafar llet?
No.
Prenia saquerina?
No ho sé. L'únic que li puc dir és que va ser una cosa tot natural, molt normal.
Però de què varen parlar, Miquel? Perquè així mateix varen ser moltes hores
de
cafè. Segur que tragueren alguns temes de conversa.
No, els temps d'escafar, no. Els temps d'escafar, però no parlaren pràcticament. A lo millor se diguin qualque cosa que no me'n recordo. És que quan m'anaren cap al jutjat, que anaren caminant, perquè allò quan estan, si són presos o detenguts, pues les paren conduint, teníem un cotxe, soldar un cotxe, però no, anàrem perquè tot fos més discret, caminant, des de davant del govern civil cap als jutjats. Arribàrem als jutjats i era entrant a la dreta, una sala molt gran, i entrant allà de dins. John Lennon, Yoko Ono, Sanina i jo, només, exclusivament. I els abogats i tot estaven en el jutge presentant totes aquestes coses i com havia de passar. I passaren, com a mínim, hores.
De gran xerrada moltes coses. Faci memòria, Miquel, que segur que li venes cap alguna anècdota de tot aquest temps, de totes aquestes hores.
N'hi ha una d'anècdota, ja la contaré, que quan vam estar allà de dins, era una cosa, vàrem procurar, no me recordo d'acord, ells, en jo, que fos molt discret per la nina, perquè la nina no se'n donés compte que és el que estava passant. I simplement si dèiem una cosa o l'altra era una cosa normal, com si fossin quatre persones normals allà d'allà, perquè jo anava de paisat exactament com ells. I en John Lennon, a un moment determinat, va treure d'un bolso que duia un bloc d'això que teníem tipus folio i va arrencar, sense arrencar, va treure allò, va doblegar i se va posar a pintar.
És que ell dibuixava molt bé.
Sí, ell pintava. I jo me'n record que pintava un paisatge, i estava bastant bé. I jo, però no fas cas, pintava i va durar hores. I que acabarem això, quan acabàrem tot, en John Lennon agafa aquella fua, aquell dibuix que havia fet, l'arranca davant jo, davant tot normal, l'agafa i la tirarem a la papelera. I jo, això se me va ocorrir després. Ha fet un dibuix que, a més, estava molt bé. Un paisatge, era un paisatge.
I ningú va anar a replegar-les de la paperera.
Perquè si la limpiadora o la dona limpiés o el que sigui que ho has trobat, hagués sortit, com que ho hagués dit, no va sortir. Va tirar la paperera i quan varen acabar, ells se'n van anar perquè llavors entregaren la nina a son pare i els abogats i això se n'anaren i jo també ja me'n vaig anar perquè ja va acabar tot.
Quantes vegades ha pensat en Miquel
no, Marta Grau,
en recuperar aquest dibuix?
Marta, moltes vegades.
Potser ara mateix, sí. Si qualcú va passar per aquella paperera i se'n van dos dibuix pensant que era el dibuix de qualcú que havia passat per allà, tenen un John Lennon original a casa seva, m'agradaria que aquest podcast servís perquè aquest quadre comparegués.
Sí,
per tant, jo vaig a fer una crida. Gent que és Bril de 1971. fos en aquelles dependències judicials i tingui un paisatge. Te'n recordes si era una marina, era una muntanya?
No, era un paisatge, m'aparec, més bé muntanya que marina.
Si teniu un paisatge de muntanya arreplegat l'any 71 d'una paperera de jutjats, telefonau i vetres. 971-13-9900. No em porto sort que escolteu aquest podcast, telefonau sort que sigui, perquè volem veure aquest quadre que en Miquel Bunyola no va tenir en aquell moment sa traça per dir me l'enduré,
sí, sí,
i d'aquí trauríem uns euritos per el manco per anar a fer un sopar.
I ningú, a continuació, perquè hi havia, me'n record, que va entrar secretari de jutjat un parell de vegades, però entrava i tornava a sortir, i després, quan va acabar tot, simplement sortirem, mos anàrem d'allà, i res més d'aquella sala.
I més enllà de pintar, en John Lennon era de, estava nerviós, era de passejar per amunt i per avall,
no.
Fumava, mirava les parets, no ho sé, clar, és que són moltes hores tancat en una mateixa habitació.
No, l'únic, al que moment xerava en el joc o no, no puc dir quines paraules, però tot normal. I la nina també en el joc o no, i ell pintava. I com dius tu, pues, sí, qualque moment que passejava un poc, perquè era una dependència bastant grossa, era dir, no me'n recordo, se'n va trascutar, però allò com a mínim...
No, devia ser, si era per en John Lennon, devia triar una sala en dimensions adequades.
La primera, entrant en el jutjat antic, a la dreta, una sala que sabeu la foto famosa que sortíem allà quan sortim d'allà, vàrem estar allà dins 5 o 6 hores.
Miquel, com se tractava en John i Yoko? Perquè recordem que és una època en què, bé, Yoko no va ser la moda de la vida d'en John Lennon, també un amor molt polèmic, però com se tractaven ells? Se parlaven tan bé, s'estimaven tant, semblava que estaven tan enamorats com el manco?
Jo, el que destacaria més... és que la nina era una nina per aquella època molt adelantada, la manera de xerrar, que era, se li veia una nina molt intel·ligent. Quines paraules, no ho sé, no me'n record, però l'únic que jo destacaria és això, que se li veia una nina més adelantada en el nostre nin d'aquell temps aquí. I amb educació, tots, de Yoko Ono, en John Lennon, un tractament totalment normal, natural, allà de dins.
Clar, no hem d'oblidar que era la dictadura franquista, que si haguessin armat una mica de tru i potser haguessin tingut problemes, encara que aquests la gent consular. En qualque moment, Miquel, en John Lennon va parlar amb tu i te va dir, do you know my songs?
No.
Quina t'agrada més?
No, en absolut. No varen parlar per res de si ell era en John Lennon, artista, cantant dels Beatles, o això. Era una cosa normal, la nina, el matrimoni, i jo com un acompanyant més.
Miquel, i quan arribes a casa teva, tu, un jovenet de 20 i pocs anys, i li contes a la teva família, acaba de detenir John Lennon, Yoko Ono, he estat 6 hores amb ells parlant, com vas pair tot això?
Sí, en el principi va ser una cosa tan natural que jo em vaig anar a casa nostra, i l'endemà també, però com si res. I mos enteràrem després, quan va començar a sortir notícies, diaris, i tothom parlava d'allò, i que mos enteràrem que va sortir per totes les revistes i periòdics del món. Però va ser una cosa, i jo, va ser una cosa que no... com ser una fase normal, que havia fet un servici normal.
Quantes vegades has contat aquesta anècdota?
Moltes vegades, moltes vegades.
Clar, devia ser rei dels sopars. Quan hi devia haver un sopar de la policia, tothom devia dir, Bunyola, per favor, vine aquí. Con Anita Edberg, en el Marcello Mastroianni, come here. I te devien demanar explica'ns, bueno, tot allò que va donar de si aquesta visita.
Com a net, qualque vegada, no ho sé, la gent, quan parlàvem amb la cosa alta, a mi meu, digues qui ets, que i una cosa molt fàcil, agafa Google i mira Miquel Bunyola, només posa això i deixa-ho anar. I, clar, surt tot d'una de les fotos aquelles.
Clar, que parlant de fotos, tu en qualque moment vas tenir la tentació de dir, John, can we take a picture together? Perquè, clar, no. Quan tu en té un Beatle allà davant, que en aquell moment és que ho varen ser tot, i més per un agent jove, com era el teu cas, vas tenir, encara que després t'ha de fer vergonya demanar-ho, però vas tenir la tentació de voler-te fer una foto?
No. Inclús, jo, llavors, quan m'han sortit d'allà, vaig veure els meus companyeros, que no els havia vist tots aquests temps. O sigui, ells estaven de fora i no sé, i jo havia estat a dins tots els temps.
No, i tu també, que protagonitzes una de les fotos més famoses,
sí,
és dins el cotxe, en la nina. La tens emmarcada a casa teva?
Bueno, tinc la sortida de la porta, que hi ha en John Lennon, en Yoko Ono, l'abogat, amb aquell maletinet, i jo, més sèrie, una patata a la banda, entrant a la dreta, o sortint a l'esquerra.
És a dir, aquesta foto és aquesta teva.
Sí, jo la tinc, sí.
I ara que ja ha passat el temps, ja han passat els anys, i t'han demanat per pa i per sal per aquest episodi, com valores haver participat d'aquest moment històric?
Bueno, ho valoro com una cosa un poc anecdòtica, un succés que va passar, i que va passar jo com altres assumptors d'intervenció en Pol Dicel, que de vegades han tingut resultant d'això.
Miquel, quina és la teva cançó preferida de John Lennon,
bueno,
o dels Beatles?
M'agrada molt la que va compondre després, Imagine, o sigui, aquesta és una cançó que m'agrada molt.
Vives i Divins, amb Xisco Nadal i Marta Guerau.
Les fotografies varen sortir als principals diaris de referència. El que va ocórrer aquell dia era el més semblant a un fenomen viral de l'època. Només hi havia dos fotògrafs per captar aquest instant que passaria a la història. I un d'ells va ser el mestre Joan Llompart Torrelló.
Per aquella foto, l'agència on estava contractat, Europa Press, li va donar un premi de 500 pessetes, 3 euros, mentre que el diari cobrava 50 pessetes, 30 cèntims d'euro. Més de mig segle després, recorda com si fos ahir mateix el moment en què va rebre l'avís. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly...
Crec que va ser corresponsal de Manacor, que havia fet ja lo de l'escola de Sanina, i va telefonar el diari, dient, ha passat això. Però llavors el diari va fer els seus camins, i vàrem averiguar que el judici se feia sobre baixa a l'audiència. Va ser una cosa molt ràpida. Supos que si no hagués estat en John Lennon ho haguessin fet per abril del 2025, no ho entens? Però ho van fer ràpid. I això va passar ahir, i avui a les 8 de sobre baixa ja estaven els jutjats prenent comptes amb els abogats i tot el lío. I nosaltres ens entraràvem i anàvem als jutjats, a la plaça del mercat, i allà esperàrem fins a les 3 i mig o les 4 de matí.
Va ser una guàrdia llarga, en aquest sentit.
Molt llarga. Però estaves sempre... hi havia un vidre, una persiana, i ell sempre sortia a fer coses rares, amb ser mans i Victòria, i saludar. És a dir, com si diguessin, no bon aneu, perquè vull xupar càmera. No?
Feia de Beatle.
Sí, sí, feia de Beatle, i xupar càmera. Així com ell estava desolada... Jo tenc una fotografia fent així, tenc una fotografia fent així, a través de la cristalera, però jo me'n recordo que en aquesta època el diari de Mallorca va aturar màquines. La rotativa va quedar aturada fins que hi havia la notícia que sortia en el carrer. I com que no hi havia telèfon, cada mitja hora te venia el conserje a veure com estava la cosa, i no l'ha segut a un banc. Jo vaig tenir sort que el tenia ben vertical, i podria dir, sí, ara han entrat, ara han sortit, ara prenen un cafè, ara tornen a entrar, ara tornen a sortir, i ell cada mitja hora de venir a veure'm què fèiem en la impressora i què fèiem, perquè això havia d'anar portada, evidentment.
Per tant, poden dir que la història de na Yoko Ono amb en John Lennon va aturar la producció d'un diari,
la primera vegada,
i vàrem estar a l'espera de mean què passava.
Crec que és la primera vegada en la història del diari de Mallorca que ha aturat màquines esperant una notícia. Perquè, evidentment, era en John Lennon, no era en Demetrio J. Peña, com perdon.
Clar, i tu, que ets un home de tarannà tranquil, com vas gestionar aquesta pressió? Perquè, clar, si venia el Videll cada mitja hora, Torrelló, què passa? Torrelló tenint sa foto, Torrelló, què? Clar, arriba un moment que, encara que no vulguis, els nervis s'encomanen.
Sí, però com que jo estava perfectament segut a un puesto privilegiat, dic privilegiat perquè veia tot el aconteixement, no hi ha res, i no hi ha res. Lo graciós d'això és que a una hora determinada que enviaren el conserje del diari, i després, al final de tot, és que va venir que jo mos cruzàrem pel carrer, supòs, però no mos coneixíem, i ell va arribar a l'audiència i estava tancat, l'audiència. Ja havia acabat tot i, ja havia, i jo ja era en el diari revelant, en el sòtano, en els tallers. I arriba en el diari i diu, i bones que fan el jutjat perquè està tancat, anava molt aviat. Va,
no, no.
Va ser curiós.
Tot un història. I tu sí. Quan vas veure de prop en John Lennon, clar, tu què vas pensar?
Que era un senyor important i que... Jo li vaig fer 16 negatius, total, no te creguis tu que ara n'haguessin fet 300. Però en aquella època també hi va fer un xot flash, has d'esperar que el flash s'acarregui, has d'arrastrar la pel·lícula, has d'enfocar... Li vaig fer... sortint del jutjat a ell i en Antoni Cots, en de Kyoko, i un 10 o 12 negatius. M'apreix que n'hi havia un de Madrid, que no sé qui és, perquè jo no... A la foto no surt cap fotògraf, a les fotos que jo vaig fer no surt cap fotògraf. I no podríem dir... Ara me'n record, supos que hi havia en Juanet de l'última hora, de Baleares, perdó, en Julià de l'última hora... no sé si hi havia el dia o no era el dia, encara m'ho pregui. Encara...
Però va ser una cosa molt de periodistes illencs, que éreu els que sabíeu les tresques.
Sí.
I varen fer una roda de premsa l'endemà.
L'endemà.
Tu hi vas anar a aquesta roda de premsa?
Sí. Estava barrotada de periodistes, sobretot inglesos. I és d'aquí, que és d'aquí sempre eren tres, no eren més. I hi havia tres de la ràdio i la més eren periodistes i corresponsals de molt en fora.
I com va anar aquesta roda de premsa? Quina era l'actitud que tenien ells dos?
Estaven molt destrossats, almenys de les fotos que jo tenc, estaven molt destrossats. I varen voler donar l'explicació de que no era un rapte, era el carinyo de la mare que vol anar a veure sa filla, que l'han duit a una escola o una guarderia a cada ratllada i li vol donar una abraçada, per dir. I això els va alliberar que hi hagués més llenya. No m'imaginava jo en aquell temps que diguessin pues han d'estar 3 anys a presó per temps de sequestro.
Tot i així va ser un escàndol.
Va ser un escàndol perquè era John Lennon. Això si hagués estat en Martí i Catalina pues, no hagués estat cap escàndol i hagués estat el mateix procés. Però que ho disfressaren en l'abogat, que un abogat de Madrid, ho disfressaren en el sentit de que no era un sequestro, era simplement anar a veure la seva filla, donar-li una abraçada i anar a fer una volta i menjar una pizza. Algo així.
I han estat aquestes les fotos de la teva vida o han estat unes fotos més?
Aquestes van ser tan simples que quasi, si no fos en John Lennon, el negatiu no sabria on paren. Però, claro... El personatge en aquell moment era un personatge mundialment conegut. Jo va donar la coincidència que jo era corresponsal d'Europa Press i Europa Press la va distribuir a tots els seus associats. A més, va fer associats nous. És a dir, la van publicar a Japó i la van publicar a Honolulu i la van publicar als Estats Units. Una fotografia d'en John Lennon en el Yoko Ono amb un lletrero que posa Jurgados de Guàrdia i en Antoni Cots, en Nayoko, a damunt dels ombros, que ella duu en sa mà ses sapatetes ves i en duia unes de noves per sortir del cotxe o corrient, a més. Tot això, això són fotos en aquell moment.
Quantes vegades te les han demanat, en aquestes fotos?
Moltíssimes. Moltes.
I tot i així, continua sent un episodi bastant desconegut.
Sí, tenint en compte que jo qualque vegada, jo tinc una pàgina de Facebook i qualque vegada, o perquè fa 20 anys, o perquè fa 30 anys, o perquè fa 40 anys, he publicat una fotografia i hi ha gent, amigos, que diuen, en John Lennon va ser a Mallorca? Se pregunta. I això on va ser? I per què va ser? Per dir, la gent que té 40 anys no té ni idea de John Lennon.
Clar, tu m'has dit, quan jo vaig fer les fotos amb en John Lennon, com el vaig trobar, per mi va ser un senyor elegant, no? Però un senyor més, has dit. Clar, no t'ho va impressionar gens a tu, que també supos que per això les fotos t'han sortit tan bé sempre, perquè has sabut relativitzar, perquè tu imagina't que estàs allà com emocionat, com en Tomeu Penya, per exemple, va agafar sa moto, i l'any 71 se li va quedar sa moto, no va arrencar i no va poder anar a veure en John Lennon. De vegades ho ha contat, clar, a tu no t'ho va impressionar gaire.
No. Jo sempre, les vegades que m'han... Jo he dit que això va ser com fer un reportatge de bola. És a dir, ara surten els nòvios, ara surten els pares dels nòvios, ara surten la nina de comunió, i pam, pam. El que passa és que l'itinerari és molt curt, de la porta de sortida del jutjat en el cotxe, hi ha 40 metres. Amb aquests 40 metres, pues, havies d'enfocar en la maquineta que jo tenia i havies d'esperar que el flat s'encengués i disparar, i fer enrere, i disparar, i fer enrere, i disparar. En això fer enrere el que fas era que més o menys guardaves la mateixa distància del personatge a la càmera, per tant, ja no havies d'enfocar, que eren de 3 a 5 metres. Però el flash, al vespre, se descarregava amb una velocitat tremenda. Però, ja t'ho dic, vaig fer... No sabien nosaltres res, nosaltres d'Antoni Cots no sabien res, ni si ni de la varen veure. Més que quan va sortir, després de que sortís en John Lennon en el lloc o no. Llavors va sortir ell, sa dona i sa nina. Semiocorrensos, que ha penes 5.000.
Si ara tornessis enrere, ho haguessis fet d'una altra manera o ho haguessis fet igual?
No, exactament igual. Sí, sí. No, no hi havia res més que fer. O sigui, jo estic content de guardar aquest arxiu, perquè això és una història que ha passat a Mallorca, que hi haurà unes generacions que no saben, no saben res. Jo tenc dos fills i cada dos sabien res d'en John Lennon. S'han anat enterat perquè, evidentment, els tenen a mà. Però hi ha moltíssima gent que no sap res d'en John Lennon. Tenc una fotografia de Senina, curiosament, mirant-me a mi quan està dins del cotxe, perquè jo vaig perseguir una miqueta els 5.000. I ella se va girar com que dir quin follon deja darrere. I jo estava...
Qui era aquest senyor del mostatxo?
Sí. Clar. Jo no sé si, si ja...
Encara en el 70 no duies el mostatxo per allò.
Duia una tirita aquí.
Ah, bigotet.
Bigotet, eh. I ella se va girar com que dir quin follon hi ha aquí darrere. I vaig fer una fotografia sensacional.
A IB3 Ràdio, un podcast d'Estora Vermella. Dives i divins.
Els cineastes Marcos Cabotà i Joan Bové havien sentit molt a parlar d'aquesta història. La primera vegada que Marcos ho escoltà va ser a través del periodista Miguel Soler, qui era amic de la família. En el cas d'en Joan, també era un tema que va fascinar-lo des del principi.
De fet, els dos varen mostrar interès a la vegada i varen decidir fer el projecte de forma conjunta. I és que l'argument va treure amb escreix en aquests dos cineastes.
Figura't, la desesperació d'una mare, la complicitat d'una parella, un lloc suposadament allunyat del món, la lluita amb un exmarit per una custòdia. En definitiva, un relat amb ingredients propis d'un guió de ficció. I amb aquesta essència va néixer el curtmetratge Kyoko.
Cuando era pequeño en casa ya se hablaba mucho de esta historia porque Miguel Soler, que fue la persona que fue a buscar a Joel en el aeropuerto y bueno, pues le ayudó un poquito en todo este plan, es muy amigo de la familia. Entonces siempre me lo contaba, pero yo, claro, me contaba esta historia de que yo recogí a John Lennon y vino a secuestrar a una niña y tal, no sé qué. Yo me interesaba, pero tampoco no. Y ya no fue hasta una edad adulta que ya me dedicaba al cine, que me dedicaba a hacer documentales, que dije, ostras, esta historia que me contaba Miguel Soler. Y yo recuerdo que estaba, había ido con mi mujer a Las Vegas y habíamos visto el show de los Beatles, maravilloso. Nos habíamos comprado un disco de los Beatles para hacer el road trip de vuelta de Las Vegas a Los Ángeles. Y íbamos escuchando los Beatles todo el rato. Y fue en ese momento que dije, hay una historia cojonuda que tengo que y ya sí, yo soy muy ansioso, me paré en un pueblo y en ese pueblo llamé a Miguel Soler y le digo, Miguel, me quedan 2 semanas de viaje road trip, pero cuando vuelva quiero sentarme contigo y quiero que me cuentes bien esta historia.
I com a cineastes, què és allò que vos va interessar d'aquesta història? Perquè té com molt d'elements de thriller, si m'apures. Seria perfectament un molt bon capítol de Netflix de qualsevol sèrie, però a voltes, què és allò que vos va interessar més de la història?
Hi ha un tema molt potent, que és que hi ha una anècdota, perquè s'explicava com una anècdota, això que contava en Marcos també de la seva família, era una cosa anecdòtica, va venir King John Lennon, el van detenir, la gent no sabia molt bé el per què, però després quan comences a gratar en la història, hi ha una història d'amor molt potent, d'una mare amb una filla, d'en John Lennon, que també va fer de pare durant un temps d'aquesta nina, d'en Akiyoko, i és una història que es va truncar en aquell any, perquè llavors ja no es van tornar a veure mai més. En John Lennon va morir el 8 de desembre del 1980, per tant, 9 anys i pico després d'aquesta història, i ells dos ja no se van trobar mai més, en Akiyoko amb en John Lennon. I amb Yoko Ono es van tornar a trobar amb la seva filla ja de molt major. Per tant, aquesta història, aquesta relació d'amor entre una mare i una filla, jo crec que és molt potent quan comences a gratar més enllà d'aquesta anècdota o d'aquest titular anecdòtic de que el van detenir aquí.
I quan vas gratar, què és allò que descobriràs que te va sorprendre?
No, bàsicament és això, és una història truculenta, perquè en el fons el titular pot semblar un poc menor, bueno, el van detenir com si fos una cosa això anecdòtica, però en el fons la van segrestar, és a dir, que se van endur aquella nina. Per tant, a tots els efectes legals, perquè ells no tenien la custòdia, la tenia el pare, l'Anthony Cox, era un productor que estava aquí, a Mallorca, en aquell moment, la van raptar. Per tant, és una cosa que va ser legalment bastant, bastant complexa, i després, gratant, van veure això, que la custòdia la tenia son pare, que habitualment, en aquella època, sobretot, era molt estrany que no la tingués na Yoko Ono, i és una història molt trista. De fet, ells públicament més d'una vegada van sol·licitar que poguessin veure aquesta nina, i l'Anthony Cox no els hi va deixar.
Ara que en Joan parla d'això, Marcos, de fet, el vostre documental comença amb una entrevista a un programa on, abans que li facin cap pregunta sobre una casa que tenen, diuen que volen que la nina, que fa temps que na Yoko Ono no la va veure, volen que torni a estar amb sa mare.
Sí, además, yo creo que por eso la gente conecta mucho con la historia, ¿no? Porque todos tenemos un familiar y qué desesperante sería que nos apartaran de ese familiar. Por lo cual, nosotros humanizamos a John Lennon y humanizamos a Yoko Ono, que en un primer lugar pueden parecer los villanos de la película, pero realmente es el desespero de una madre. Y ese desespero lo hemos vivido todos en alguna ocasión. No te digo que nos hayan secuestrado a nadie, pero quiero decir que nosotros entendemos lo que es el amor. Y cuando tú ves, empiezas en una película enseñando que no hay ningún tipo de unión entre una madre y su hijo y un padrastro y su hija, en este caso, perdón, pues crea este tipo de consecuencias de desesperación. Y justificamos de alguna manera, no justificamos un secuestro, pero igualmente tampoco creo que fueran a hacerle daño a la niña, pero justificamos un poco los actos de John y de Yoko, porque al final, oye, todos hemos hecho algún acto desesperado por amor, ¿verdad?
¿Qué fue en Anthony Cox a Mallorca? ¿Por qué nosotros pasamos a este escenario involuntario d'aquest segrest?
Hi ha un personatge que se'n pot fer un spin-off i dos i tres, que era el Maharishi Mahesh Yogi, que era una persona que era el cap de la meditació transcendental i feia trobades normalment amb gent molt famosa, molt coneguda, a diferents parts del món. I Mallorca va ser un lloc, sobretot a Cales de Mallorca, on feia diverses d'aquestes trobades. I Anthony Cox hi anava. També després hi van anar els Beatles més endavant, i això, però Anthony Cox estava allà fent aquestes trobades amb el Maharishi. Llavors, per això, deixava en Akiyoko en una guarderia, en una escoleta que hi havia allà al costat.
Però ells vivien aquí. O sea, Anthony Cox havia venit a vivir era un productor, exproductor de cine, y se había venido a vivir a Mallorca, pues como cualquier otro inglés que se ha venido a vivir aquí a Mallorca, que ya hay alguno, entonces, o americano, o sea, te quieres venir a como que su lugar de retirada.
Y también hay un personaje que a mí me fascina, que es el detectiu. És a dir, aquesta història, en Miguel Soler de va cercar a l'aeroport, se'ls endú en Esmelià i li demanen, escolta, we need a detective.
Aquest detectiu, que va morir ja fa uns quants anys, vam trobar una persona que l'havia conegut molt de prop, un altre detectiu d'aquí de Palma, i ens va dir que era com un dels detectius referents, no, Marcos, de
sí,
Silla,
sí.
I que era una persona que si volies trobar qualcú a Silla o volies qualque cosa, ell era de man, saps? Era la persona que podia cercar i trobar qualsevol cosa, i realment això, la persona que ens va parlar d'ell ens va dir això, que ell, en qüestió d'hores va aconseguir localitzar en Anthony Cox i en Akiyoko.
I com recreau tot això? Perquè munten un pla, és a dir, agafen un detectiu i llavors s'han de presentar en aquesta escoleta endur-se'n sa nina. Com va anar tot plegat?
Bueno, al final es una escuela, están en el patio y se acerca Yoko Ono y John Lennon y habría la profesora y la tutora y, oye, soy la madre, me la quiero llevar. Además, la niña reconoce a la madre, la abraza y cogen y se la llevan. Entonces, la profesora en ese momento, pues bueno, lo ve como algo normal. Lo que pasa es que sí avisa, de todos modos avisa al padre. Entonces, cuando llega el padre a recoger a la niña y ve, no había móviles en aquella época, ¿no? Pero cuando llega el padre a recoger a la niña, le dice, no, sé, ya ha venido su madre y con su marido y se la han llevado su novio. Y ahí es donde nace todo, pero claro, ya la entrega. No es que entren con una capucha y se llevan a recoger a su hija y se la lleva.
I què és allò que més vos va sorprendre d'aquesta història? Un pic la teniu filmada, documentada, i que teniu tota la informació, Marcos. Tu que ets un tio en pipella. Què és allò que te va cridar més atenció?
Bueno, hay muchas cosas que me llaman la atención.
Yo estoy aquí para escoltarlas todas.
Cuando creábamos la historia, en el momento de crear la historia, claro, esa historia que nos llegaba de parte de Miguel Soler era muy rocambolesca, pero cuando empiezas a unir las piezas y sientas a todos los entrevistados y los encuentras y hablas con ellos, coincide todo. Esta especie de leyenda es cierta. Y en ese momento que lo estábamos grabando, recuerdo Joan y yo mirarnos y decir, oye, lo que pasó es verdad. Y luego me sorprende mucho lo poco que conocía esta gente en la historia. Es tan roca, y yo creo que se justifica en la época, que es los años 70, si esto ahora sería imposible. Tú coge la artista más conocida del momento, que a lo mejor es Taylor Swift, venga a Mallorca y secuestra a un niño. Es que esto se hace viral en cualquier parte del mundo a segundos. O sea, y es detenida y juzgada por hacer este acto. Pues claro, John Lennon que viniera a hacer esto y que la gente no tenga este recuerdo de que esto ha pasado. Entonces, lo que me sorprende, ya la historia en sí que es muy rocambolesca, es que como empezamos a ir a por muchos festivales de cine y empezamos mucho a promocionar la película, el documental, no sabes la cantidad de gente que se nos acercaba a decir, pero ¿esta historia es real? La gente se pensaba que lo que habíamos hecho era un falso documental, que no había pasado. Nosotros tuvimos que justificar muchos años de que esto era real. A día de hoy, oye, he visto Kiyoko, ¿es real esto o lo habéis inventado? No, esto es real.
Jo hi ha una reflexió que ara pensava en això que diu en Marcos, que això va ser 2017 que vam estrenar aquesta història. Si això es fes ara, és a dir, la pregunta ja no seria... Ho heu fet amb una IA, és a dir, és intel·ligència artificial, les converses que surten, les veus que surten, perquè és totalment surrealista. Fins i tot els propis fans dels Beatles i de John Lennon desconeixien aquesta història, o pràcticament la desconeixien. Per tant, crec que això és una reflexió molt interessant perquè això, la primera pregunta a tots els debats, a tots els... a tots els posts visionats, era aquesta. Això és un fals documental, perquè és que...
Tuvimos una proyección en Liverpool, donde vino a la proyección vino amigos y familia de John Lennon a ver la película. Y se acercaban a nosotros y me seguían familia de John Lennon, me preguntaban si esto era verdad, que no conocían esta historia, que cómo puede haber pasado esto y que ellos no se hayan enterado, que Liverpool, la cuna de los Beatles. Y bueno, pues quizá ha sorprendido lo que hayamos sido los primeros en tantos años en contar este relato.
I com trobau la cinta de Kiyoko? Que clar, és una, sense voler fer spoilers, però és un punt important del vostre documental, i es pot escoltar la nina.
Clar, vam haver de fer molta cerca, llavors la troballa aquesta va ser una cosa màgica, com et deia, avui dia semblaria que s'ha fet amb una IA, però realment és una cinta, és un document brutal, perquè és dels últims moments, dels darrers moments que ells dos van passar junts, perquè com dèiem, això va passar l'any 71, John Lennon va morir l'any 80, i des d'aquell any ja no es van tornar a trobar mai més, i aquella cinta tan personal, tan íntima... que els dos estan cantant, estan jugant amb sa música, que els uneix, que és una cosa que uneix molt, també, sobretot. A mi m'apareix brutal. Vam trobar una col·leccionista que tenia aquesta cinta i després sí que sé que s'ha publicat a qualque banda, a internet, però mos va costar un poc, I va ser una col·leccionista que guardava aquesta cinta. Hi ha una doble història de sa cinta que tenia, perquè hi havia una altra teoria que deia que estava gravant Imagine durant aquells dies que va estar aquí.
Perquè hi ha unes cambreres de pis que diuen que els hi sonava la cançó.
Correcte, que havien sentit, clar, això va ser l'abril, Imagine es va estrenar al setembre d'aquell any 71, que justament en aquest programa, això que deies del principi que surt en el documental, d'aquesta història, d'aquest programa d'en Dick Cavett, allà van presentar Imagine per primera vegada, per tant, en el temps coincidiria, però realment el que nosaltres vam trobar va ser aquesta cinta que és d'aquells moments. I m'apareix, bueno, és una cinta que la posem en el final, però és una cinta que és... Bé, a mi em va emocionar molt quan la vam trobar, i sobretot per sa naturalitat i que és molt reconeixible tant en John Lennon com na Kyoko. Per tant, va ser un moment màgic.
Però tota història té un principi. I volem acabar com han començat, anant a aquest moment tan especial abans que esclatàs aquesta gran bomba informativa.
John i Yoko arribaren a Son Sant Joan per suposadament passar uns dies tranquils, veure la seva filla i visitar un dels cursos de meditació del Maharishi Mahesh, als quals la parella eren molt afeccionats. Però, de fet, aquest no seria, Marta, el primer contacte amb la cultura hindú que John Lennon experimentà gràcies a l'illa de Mallorca, perquè Joan Mascaró, un savi illenc, ja va introduir els Beatles al món espiritual durant una entrevista al programa de David Frost a la BBC el 1967.
Però, Xisco, tornem al nostre relat.
Tens raó, perquè vull xerrar-vos d'un periodista jove, com era Miguel Soler, el 1971, que va rebre la que seria la telefonada de la seva vida. L'havien informat que seria l'encarregat d'anar a cercar John i Yoko a l'aeroport. Probablement és l'anècdota que ha contat més vegades a la seva vida. I avui ens la torna a contar. There were bells on a hill, but I never heard them ringing.
Todo empieza con una llamada telefónica del director artístico de la compañía de discos, con la que yo tenía una relación, que era la EMI, que me dice: mañana, por favor, ven a buscarme al aeropuerto, porque al día siguiente tenemos que ir a buscar unas personas que llegan y tenemos que ir a buscarlo y por favor acompáñame con tu coche. Digo, ¿no puedes ir con un taxi o algo así? Dice, no, es que no quieren que sepan que están aquí estas personas. Eso es todo lo que sabía hasta el día siguiente, que ya yendo hacia el aeropuerto con mi coche, yo tenía un coche más bien pequeñito, era el primer coche que me había podido comprar. Cuando ya estábamos allí, me dice a quién íbamos a buscar. Dice, vamos a recoger a John Lennon y Yoko Ono. Nosotros llegamos al aeropuerto, nos acercamos a donde está la policía, aduana, y venimos aquí a recoger a dos personas. Y voy a decirle a un tío muy simpático, un andaluz, y dice, ¿y quiénes son estas personas? Y dijimos, pues son John Lennon y Yoko Ono. Y dice, anda, los de los Beatles. Y dice, pues sí, son ellos. Entonces vemos que llegan y salimos de allí. Yo trasladé la maleta de Yoko Ono, mi amigo llevó la maleta de Lennon. Entramos en el coche, yo los vi entrar a los dos en la parte posterior del coche y pensé, fíjate, está entrando en mi coche John Lennon, que debe tener un Aston Martin, un Rolls Royce, y está entrando en un cochecito de mierda. Digo, bueno, el caso es que no protesto ni nada, y eran tan callados hasta que un poco antes de llegar al hotel nos preguntó, ¿tenéis un magnetofón? Yo siempre he llevado un magnetofón en la guantera del coche y le di el magnetofón con una cinta virgen que yo llevaba porque iba siempre precavido por si tenía que hacer una entrevista. Y en el hotel un hombre nos abordó, un señor que estaba por allí sentado, necesitamos un detective. Quisieron hacer creer que ellos venían aquí porque en un hotel de la zona de Calamillor estaba el Maharishi, aquel que era tan amigo de George Harrison, que daba unas conferencias. Pero yo supe finalmente que lo que querían era localizar a la hija de Yoko Ono, Kyoko, que vivía con su padre, que es un director de cine, era un director de cine, Anthony Cox. A mí me sorprendió mucho que pidieran un detective, porque si ellos ya tenían pactado con Anthony Cox que Anthony Cox les iba a dejar un día a la niña para que estuviera con ellos, tal vez el detective era para averiguar qué tal trataba a Cox a la niña o algo por el estilo. Localizaron a la niña, pidieron permiso en el colegio, dijeron que estaban autorizados, ya tenían la autorización, y se la llevaron a Palma. Pues la niña comió muchos pasteles y muchos helados y tuvo una indigestión. Esta indigestión fue lo que provocó que no devolvieran a la niña a las 24 horas como estaba pactado. De forma que al día siguiente, a las 5 de la tarde, ya habían transcurrido 30 y no sé cuántas horas, se presentó la BIC en el hotel donde estaban y los detuvo a todos, llevándose a Lennon, a Yoko Ono y a la niña hacia el juzgado. They tell me in
sweet fragrant meadows. No vàrem arribar a temps de que Miguel Soler ens explicàs aquesta anècdota a nosaltres. L'àudio que heu escoltat és del programa Terra de Passions, que va emetre aquesta casa.
De fet, varen xerrar amb Soler un parell de vegades per concretar la data de l'entrevista d'aquest podcast, però malauradament, a final de gener de 2026, Miguel va morir i no hi varen ser temps. Per això, volem dedicar també aquest capítol a la figura d'un periodista que ha estat tot un referent aquí a les Balears.
Miguel Soler un dia va anar a cercar a John Lennon a l'aeroport i nosaltres desitjam i esperam de tot cor que aquesta vegada hagi estat el Beatle el que li hagi sortit a l'encontre.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly.
IB3 Podcast. Un món de sons.